Bona tarda, són les dues. Si parlem d'escollir una carrera, un dels punts més destacats a l'hora de decidir-se són les sortides laborals i les bones xifres d'inserció laboral. En aquest sentit, el que més haurien de triomfar són les carreres STEM, com les matemàtiques i l'estadística, les tecnologies de la informació o les enginyeries. Però resulta que, segons l'informe anual de la Fundació de Coneixement i Desenvolupament, Espanya és el país d'Europa que matricula menys enginyers a la universitat. I no només això, sinó que en els últims anys l'interès per aquestes carreres no ha deixat de caure. De per què passa això en unes carreres on en general la sortida professional està garantida i de què s'està fent per mirar de fer que els alumnes recuperin l'interès per aquest tipus de professions, en parlarem en uns minuts amb l'Àngel Cid, que és el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars pendents un dia més del Tribunal Constitucional, que des de quarts d'11 del matí es reuneix per estudiar la petició de paralitzar la reforma del Codi Penal, que redueix la majoria necessària per escollir els magistrats del TC. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Aquest matí, Unides Podem ha recorregut a la Justícia Europea per apartar els magistrats del Constitucional amb el mandat caducat, mentre que el PSOE ha registrat un nou escrit al Tribunal Constitucional on amplia els arguments per recusar els jutges en qüestió.
L'Autoritat del Transport Públic congela les tarifes del 2023 i no apujarà els preus.
És el tercer any consecutiu que el preu del transport públic serà el mateix i, a més, les administracions catalanes garanteixen que la T usual i la T casual serà un 20% més barat.
I acords d'alt nivell a Europa i al món per protegir el planeta del canvi climàtic.
La comunitat internacional s'ha compromès a protegir el 30% del planeta abans del 2030 per tal d'evitar una extinció en massa d'espècies, mentre que a Europa els governs han pactat reduir un 62% les emissions de CO2.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Leo Messi s'emporta tots els elogis després que la selecció argentina s'hagi proclamat aquest diumenge campiona del món.
El futbolista argentí ha liderat l'albiceleste durant tot el Mundial, marcant en tots els partits i tornant a fer una exhibició en la final. D'ahir, l'afició argentina ja espera l'arribada de l'expedició de futbolistes per celebrar conjuntament el títol de campions amb una rua dimarts al matí.
I en plena cultural, Antònia Font i Zo seran els caps de cartell del Festival de Música del Tinglado, que se celebra a Vilanova i la Geltrú, al Magiró.
I un altre festival que ha anunciat avui les primeres confirmacions és el Cruïlla Tardor. Els Funso amb Baby Loud actuaran l'11 de novembre al Sant Jordi Club i les entrades pels dos esdeveniments ja estan a la venda.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Es manté la nuvolositat variable arreu de Catalunya amb grans clarianes, la qual cosa permet que les temperatures avui siguin una miqueta més altes que en dies anteriors i ja han desaparegut les boires que a primeres hores del matí afectaven molts punts de l'interior. Temperatures suaus pugen respecte a les d'ahir, especialment a les comarques de Girona, on estones el vent del sud es deixarà notar. De cara a demà, esperem una jornada semblant a la d'avui. Començarem amb bastanta boira a les comarques de l'interior, també punts del prelitoral, que a poc s'anirà dissipant, i serà un dia amb nuvolositat variable, tot i que a la costa central aquests núvols poden ser una miqueta més gruixuts, a principi sense donar precipitacions. Demà les temperatures més o menys com les d'avui, per tant, ambient molt suau, al centre del dia màxim entre els 14 i els 18 graus, les més altes cap a les comarques del sud. Cal dir que de cara als dies posteriors, les temperatures es mantindran altes, tot i que al matí ens haurem d'abrigar.
Pendents un dia més del Tribunal Constitucional, que des de quarts d'11 del matí es reuneix per estudiar la petició del Partit Popular de paralitzar la reforma del Codi Penal, que redueix la majoria necessària per escollir els magistrats d'aquest tribunal i que facilita la seva renovació. La reforma s'ha de votar al Senat dijous d'aquesta setmana.
La proposta va superar el primer tràmit del Congrés dijous passat, però el Constitucional encara pot aturar-la en el seu tràmit al Senat. El ple es fa avui a petició dels 5 magistrats del bloc progressista que van demanar temps per la complexitat de la qüestió i per revisar les noves peticions presentades per les parts.
De fet, aquest mateix matí hi ha hagut nous moviments. Per una banda, Unides Podem ha recorregut a la Justícia Europea per apartar els magistrats del Constitucional amb el mandat caducat.
En el text presentat, els comuns demanen al Tribunal Constitucional que acudeixi a la Justícia Europea presentant una qüestió prejudicial abans de decidir a la reunió d'aquest dilluns. Unides Podem qüestiona que els mateixos jutges puguin prendre una decisió sobre la votació per renovar els seus càrrecs. Per això, consideren que el president del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, i el jutge Antonio Narváez s'haurien d'abstenir i asseguren que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea els dona la raó.
Mentre que el PSOE també ha registrat un nou escrit al Tribunal Constitucional on amplia els arguments per recusar aquests jutges.
En aquesta ocasió, l'escrit va signat per Felipe Sicilia, president de la Comissió de Justícia del Congrés, amb l'objectiu que els dos magistrats puguin prendre una decisió sobre el seu futur al càrrec.
Recordem que la setmana passada el PP i Vox van demanar al Constitucional paralitzar la tramitació de la llei amb una mesura cautelaríssima al·legant vulneració de drets dels diputats.
Segons aquests partits, les esmenes que faciliten la renovació del Tribunal no tenen res a veure amb el tema de la proposició de llei, que és la reforma del Codi Penal, la qual cosa va en contra de la jurisprudència del Tribunal Constitucional. En el recurs, els populars també argumenten que la reforma atempta contra l'estat de dret, la llibertat i la justícia. Mentrestant, continua la disputa política entre la Moncloa i el Partit Popular. El número 3 dels populars, Elías Bendodo, culpa el govern espanyol de l'enrenou, mentre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, no contempla que el Constitucional pugui anul·lar la reforma.
Y hay una voz unánime en contra de un presidente del gobierno que está dispuesto a cargarse España a costa de mantenerse unos meses más sentados en el sillón de la Moncloa. No solo al Constitucional, sino donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante.
Serían unas consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la normalidad institucional, para la soberanía popular, para el sistema democrático en general. Yo confío en que el Tribunal Constitucional adoptará una decisión justa y con arreglo a la ley. El Partido Popular, el señor Feijóo, quien quiera que mande en la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás.
En aquesta reunió del Constitucional hi ha reunits 11 magistrats, 6 del sector conservador i 5 del sector progressista.
El comitè d'experts proposa pujar el salari mínim entre 46 i 82 euros. Això el situaria en una paga d'entre 1.046 i 1.082 euros bruts al mes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha convocat els agents socials dimecres per discutir aquest augment.
Aquest any el salari mínim interprofessional és de 1.000 euros. El comitè d'experts del Ministeri de Treball planteja 4 escenaris per l'any que ve, amb 4 opcions per pujar a la paga mínima. La més baixa suposaria un increment del 4,6% i situaria el salari mínim interprofessional en 1.046 euros bruts al mes. El següent seria de 1.054. El tercer pujaria fins als 1.066 euros al mes i l'últim, l'increment més alt, del 8,2%, pagaria als treballadors que cobren el salari mínim 1.082 euros bruts al mes.
Mentrestant, el PSOE aposta per fer un pas més per avançar en la desjudicialització de la política a Catalunya. Ara proposa canviar la llei que va permetre retirar l'escó als líders independentistes després dels fets de la tardor del 2017 i vincular també la pèrdua de l'acta de diputat al fet que el delicte s'hagi comès amb violència o intimidació. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La proposta arriba després que Junts hagués plantejat la derogació de l'article de la llei d'enjudiciament criminal pensat en el seu moment pels membres d'ETA. Amb aquest article es va suspendre els presos del procés i se'ls va impedir actuar com a diputats mentre es trobaven en presó provisional. El PSOE s'hi havia negat i ara no vol suprimir-lo, però sí que s'obre a canviar-lo. En concret, els socialistes plantegen condicionar la retirada de l'escó el fet que el delicte pel qual es processa un polític s'hagi comès amb violència i intimidació. Aquesta reforma que el PSOE posa ara damunt de la taula s'assuma als canvis que ja s'han aprovat al Codi Penal. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ho veu com un pas més per acabar amb la repressió a l'independentisme.
És una qüestió positiva en tota l'agenda antirepressiva, per tant, per limitar els efectes i la capacitat de l'Estat de reprimir-nos, de perseguir-nos, aplicant i estirant les lleis només pel simple fet de perseguir aquells que som independentistes i que com més siguem, com més actors siguem defensant aquesta agenda antirepressiva, doncs segurament molt millor, perquè tindrem més força per poder-ho fer realitat.
Ara bé, Vilalta no concreta si fer aquesta reforma pot fer allargar els tràmits perquè el Codi Penal quedi definitivament aprovat. Aquest dijous s'ha de celebrar el ple perquè s'aprovi al Senat.
Gràcies, Judit. Per cert, que el papa Francesc s'ha referit a la relació entre Catalunya i Espanya i s'ha mostrat partidari de trobar una solució al conflicte, tot i que ha deixat clar que no és responsabilitat de l'Església.
Considerat que es pot trigar anys i dècades per resoldre-ho, però ha demanat que es busqui la manera. El pontífex ha opinat que no hi ha una única solució i que cada país ha de trobar el seu camí. Francesc ha remarcat, a més, que l'Església no pot fer propaganda de cap bàndol, sinó que ha d'acompanyar el poble. Això sí, el papa ha criticat obertament els sacerdots que es fiquen en política.
I a Barcelona, Xavier Trias confirma que prepara una plataforma més enllà de Junts per Catalunya per incloure també el PDeCAT.
L'exalcalde i candidat de la capital catalana assegura en una entrevista a Ser Catalunya que no té cap sentit que la formació que lidera Laura Borràs vagi separada del PDeCAT. A parer seu, Trias considera que no pot ser que hi hagi gent que havia votat CiU i que ara no sàpiga a qui ha de votar.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Acord històric a la cimera COP15 de la biodiversitat que té lloc a Montreal, al Canadà. La comunitat internacional es compromet a protegir el 30% del planeta abans del 2030 per tal d'evitar una extinció en massa d'espècies. És una iniciativa impulsada per la Xina.
En aquest sentit, des del Departament d'Acció Climàtica es reconeix que es tracta d'una condició necessària, però no suficient per protegir la biodiversitat. D'altra banda, també s'ha arribat a un acord pel reconeixement del dret dels pobles indígenes.
I els governs de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat aquest diumenge també a un acord per reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle.
L'acord busca reduir un 62% les emissions de CO2 en alguns sectors abans del 2030 en comparació amb el 2005. També inclou una eliminació progressiva de les bonificacions gratuïtes a les empreses, eliminades completament el 2034. A banda, el 2027 s'establirà un nou sistema separat per al combustible, per al transport per carretera i edificis, que posarà un preu a les emissions d'aquests sectors.
D'altra banda, l'OCDE demana a Espanya que reforci de manera urgent les mesures per perseguir els suborns procedents de l'estranger.
En un informe publicat aquest dilluns, l'organisme internacional lamenta que Espanya continua tancant casos de forma prematura i apunta que els òrgans judicials no disposen del temps suficient per dur a terme les seves investigacions. A més, en el document també s'apunta que Espanya està molt enrere en la regulació sobre l'autorrevelació de secrets i demanen incrementar la protecció als informadors tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. Arran de la publicació d'aquest informe, l'Estat disposa d'un any per solucionar aquests aspectes.
I a Brussel·les, trobada contrarrellotge dels ministres d'Energia de la Unió Europea per consensuar un topall del preu del gas. L'última proposta que s'està debatent fixa un preu de 188 euros al megawatt-hora.
Segons Europa Press, l'ha posat sobre la taula la República Txeca, que ostenta la presidència del Consell d'Europa. La setmana passada, les trobades dels 27 van acabar sense acord després que la Comissió Europea plantegés un topall de 275 euros per megawatt-hora. El nou topall que s'està discutint avui situa el preu màxim més avall, a 188 euros. Però també diu que per aplicar aquestes mesures correctives, el preu del gas hauria de superar el topall durant 3 dies seguits i la diferència amb el preu hauria de superar els 35 euros als mercats internacionals. La reunió hauria d'acabar amb un acord després que dijous passat, en la reunió dels caps d'estat dels 27, van posar pressió perquè els ministres d'Energia arribin a una entesa.
Més enllà del missatge sobre el topall del gas, el Consell Europeu també ha instat els diferents ministres a consolidar els mecanismes de solidaritat de cara a l'hivern que ve.
En aquest sentit, els caps d'estat europeus han destacat la importància d'impulsar una plataforma de compres conjuntes, incrementar les reserves de gas i reforçar els negocis amb proveïdors d'energia fiables. També han proposat dissenyar plans de contingència per reduir la demanda de gas de cara al 2023-2024.
I a Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità manté els preus del transport públic pel 2023. La Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament també continuaran aportant el 20% de les bonificacions de la T usual i la T jove, i el 30% restant que ha aportat l'Estat espanyol dependrà de l'últim Consell de Ministres de l'any. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona Bona tarda. Durant el 2023, la T usual, l'antiga T més i la T jove per menors de 25 anys mantindrà com a mínim el descompte del 20%. La Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament han acordat mantenir les seves bonificacions d'aquests títols per afrontar la inflació, a més de congelar totes les tarifes del transport públic. De manera que, per tenir els mateixos preus que hi ha fins ara, des d'aquest setembre, ara només dependrà de l'estat espanyol. Títols com la T casual, l'antiga T10, podrien caure d'aquesta bonificació del 30% de l'executiu espanyol. Per això, la Generalitat demana al govern de Pedro Sánchez que mantingui l'aportació. Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i d'Infraestructures de la Generalitat.
El govern de l'Estat, l'aportació del seu 30% per fer possibles aquestes bonificacions, però també aprofitem per reclamar una aportació constant i no haver de jugar cada any amb esmenes als pressupostos de l'Estat perquè s'incrementin aquestes partides. Necessitem que el govern de l'Estat s'impliqui en la governança econòmica també de l'ATM, per tant, des d'aquest punt de vista, aprofitem per reclamar.
La tinenta d'Alcaldia de Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que les bonificacions han donat resultats positius des del setembre d'aquest any.
La venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat respecte als mesos de setembre a novembre del 2019, si fem aquesta comparativa entre el 2022 i el 2019. Per tant, és una mesura absolutament indispensable i necessària en aquest context. Que la T usual, que és la gent que utilitza més el transport públic, doncs hagi incrementat. També la T jove és una altra de les realitats similars, no? I per tant, també ha pujat un 55%, una altra de les bones notícies que demostra això.
Caldrà esperar la setmana vinent a l'últim Consell de Ministres de l'any per veure si finalment els preus queden igual o no.
Per cert, Sílvia, que l'Autoritat del Transport Metropolità ha demanat als operadors de transport públic que prohibeixin de manera temporal els patinets elèctrics fins que analitzin la seva seguretat.
Els ha demanat que modifiquin els seus reglaments de funcionament de les instal·lacions perquè hi hagi una prohibició temporal mentre s'estudia si són segurs o no. El 17 de novembre d'aquest any, un patinet es va incendiar dins d'un vagó de ferrocarrils de la Generalitat i aquest incident ha sigut motiu suficient perquè les administracions analitzin la seva seguretat. Laia Bonet, presidenta de TMB, ha assegurat que l'objectiu no és prohibir el seu accés, sinó estudiar-ne la seva compatibilitat.
El punt d'arribada no és la prohibició. Si entomem avui aquesta decisió d'instar els operadors com a ATM és perquè s'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer.
Ara els operadors s'hauran de reunir en una comissió i acordar durant quant de temps fan aquesta prohibició.
Gràcies, Sílvia. Avui es començarà a vacunar amb la quarta dosi contra la Covid als menors de 60 anys. És una dosi voluntària que des del Departament de Salut es recomana a aquelles persones amb factors de risc, tot plegat en un moment de triple epidèmia amb la bronquiolitis a la baixa, la Covid i la grip a punt d'arribar al pic i l'atenció primària saturada, especialment a les urgències.
Com passava fins ara, es recomana que hagin passat 5 mesos de l'última vacunació per posar-se la dosi de reforç. Salut calcula que el pic de contagis de Covid arribi després de festes, la bronquiolitis ja va tocar sostre i ara el virus de la grip és el que té més incidència. La taxa és de 72 casos per 100.000 habitants, un nombre que es multiplica per 7 respecte a la temporada del 2019 abans de la pandèmia. La grip arribarà al seu màxim els propers 10 dies entre Nadal i Cap d'Any.
També a partir d'avui es tanca el punt de vacunació contra la Covid a la Fira de Barcelona, el punt de vacunació massiu de Catalunya. La Generalitat obrirà un altre espai a casa SEAT al centre de la ciutat.
El de Fira de Barcelona estava obert des de l'abril del 2021. En només els primers 7 mesos d'activitat s'hi van administrar 1 milió de dosis. A partir del gener del 2022, el ritme va començar a baixar ja en bona part de la població vacunada.
I un equip de diverses universitats i institucions de la ciutat de Leeds, Anglaterra, ha dissenyat i provat un tractament efectiu contra la Covid persistent. El programa aconsegueix reduir els símptomes de la patologia i millorar el nivell d'activitat física, així com la qualitat de vida dels pacients.
El tractament se centra en fer un acompanyament a les persones que pateixen Covid persistent per augmentar la seva activitat física de manera gradual. Els 31 pacients que han participat durant 6 setmanes als assaigs d'aquest tractament eren persones que, de mitjana, 3 cops cada setmana patien moments en què un esforç físic o mental mental els deixava absolutament esgotats, ja fos físicament, emocionalment o cognitivament. Al cap de les 6 setmanes de seguir la pauta, es va observar com no només s'havien reduït els xocs d'esgotament, sinó que, a més, tant els nivells d'activitat física com la qualitat de vida dels pacients havien augmentat.
La Fundació Habitat 3 ha fet una crida per trobar habitatges i destinar-los a famílies vulnerables. L'objectiu és aconseguir uns 200 nous habitatges cada any per fer front a l'increment de la demanda que preveuen per l'escalada de preus i la pujada dels tipus d'interès.
A banda dels habitatges, també reclamen més recursos econòmics per tirar endavant els seus projectes. N'ha parlat el director d'Habitat 3, Xavier Mauri.
Hi ha 70.000 milions d'euros en general perquè l'Estat pugui disposar per préstecs, no de subvencions, que no s'han disposat, i per l'habitatge nosaltres, com Habitat 3 i altres entitats socials, estem demanant que es destinin uns entre 7.000 i 10.000 milions per la promoció i per la rehabilitació d'habitatges com a préstecs. Per tant, no són subvencions, són préstecs a llarg termini amb uns tipus d'interès molt reduïts que permetrien que en els propers anys es poguessin desenvolupar molts milers d'habitatges que farien que donarien resposta a aquestes necessitats.
La Fundació també alerta que la pujada sobtada de les quotes hipotecàries i de la inflació pot portar moltes famílies a no poder pagar les seves hipoteques i ser desnonades. Això de produir-se faria que la demanda de nous habitatges socials s'incrementés exponencialment. A dia d'avui, els municipis amb més demanda d'habitatges socials són Barcelona, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Vilassar de Dalt, Santa Coloma de Gramenet o el Plat de Llobregat.
I us ho dèiem en portada. Espanya és el país d'Europa que matricula menys enginyers a la universitat. Segons l'informe anual de la Fundació de Coneixement i Desenvolupament, a l'Estat espanyol els alumnes que es matriculen de professions STEM representen un 11% del total, mentre que la resta de la Unió Europea s'enfilen fins al 16%.
El document alerta que en els últims anys ha anat disminuint el nombre d'alumnes que s'interessen per carreres de ciències naturals, matemàtiques i estadística, tecnologies de la informació i comunicació i enginyeria, indústria i construcció. També detecten que els que alumnes estudien aquests graus tenen una taxa de rendiment inferior respecte a la mitjana europea i d'abandonament més gran. Aquesta pèrdua d'interès pels graus i màsters d'enginyeria i ciència es donen, tot i que les xifres d'inserció laboral en aquests àmbits són bones i que hi ha la certesa que el mercat laboral requerirà aquest tipus de professionals.
Àngel Cid, director de l'Escola de Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta manca d'interès per les carreres STEM, no?, per les enginyeries, és nou d'ara o sempre ha estat una mica així?
Històricament, gràcies al fet que estem vivint en una societat del coneixement actualment aquí a Espanya i a Europa, tenim sempre a nivell de les sortides professionals una gran mancança d'aquests professionals. Per tant, podríem dir que d'alguna manera és històric el fet que les nostres empreses, els nostres ocupadors, sempre ens demanen més i més enginyers i enginyeres. És veritat que en els últims anys probablement hi ha hagut un cert augment d'aquesta demanda i fa que d'alguna manera tinguem també una certa sensació de que ens han disminuït aquestes entrades a nivell de les enginyeries. En aquest sentit, des de les universitats, d'alguna manera tenim l'obligació i la responsabilitat d'intentar fomentar edats molt, molt, molt tempraneres, diguéssim, aquestes vocacions científiques i tecnològiques, perquè realment són molt necessàries per al futur de la nostra economia.
Clar, però per què creieu que passa que hagi baixat una mica l'interès? És a dir, és només perquè són carreres que en general es consideren més difícils? Perquè, clar, a nivell de sortides laborals són carreres que ofereixen més possibilitats que moltes altres.
Efectivament. Tenen una mica aquesta imatge, aquesta tradició de que són carreres difícils, són carreres que necessiten d'una certa formació bàsica en ciència, en matemàtiques, però també són carreres que crec que tenen també tenen una certa manca de fer visible, de visibilitzar el que és un enginyer o una enginyera, què és el dia a dia d'una enginyeria, d'acord? En aquest sentit, jo crec que és molt important tota la feina que es fa de divulgació des de les universitats, des de la nostra escola, per exemple, a nivell de l'URB, en centres d'educació primària, en centres d'educació secundària, als més petits, no? Hem de pensar una cosa, que en el fons, un enginyeria, el procés de crear algo, diguem, des del no-res, des d'allò que encara no existeix, no? De tindre una idea i desenvolupar-la, els nens petits, quan naixen, la tenen d'una manera innata. Ells, des de ben petits, es fan les preguntes, són molt curiosos, i el fet que puguem mantenir aquesta curiositat durant el temps és molt important, perquè quan arriben a grans i puguen decidir quina carrera volen estudiar, es puguin veure tranquil·lament capacitats per desenvolupar aquestes vocacions, aquestes professions d'enginyeria.
I, clar, però tu ara expliques, no?, que de petits ja tenim una mica aquesta capacitat. Què és el que fa que la perdem? És a dir, ja ets un problema a les escoles?
Això és, no, jo crec que això és un tema interessant. Moltes vegades també hi ha les pors, no?, que d'alguna manera puguem transmetre als infants més petits, no? Perquè diem, bueno, això és molt complicat, ho veiem com el científic o l'enginyer, el veiem com una persona que no és propera a nosaltres, no? És una persona que potser està més enllà, no? Fem servir, per exemple, eines tecnològiques com un smartphone, etcètera, com de tablets, però no sabem qui hi ha darrere d'aquesta tecnologia. Llavors, crec que és important, no?, que nosaltres, des de les universitats, puguem visibilitzar què hi ha darrere d'aquestes tecnologies, d'aquests equips que els nens coneixen perfectament, no? I veure, efectivament, dones i homes perfectament, diguem, corrents i normals, que no tenen cap cosa estranya al cap, ni són extraterrestres, no? Simplement són persones que han dedicat els seus estudis al llarg dels anys i han anat formant-se per a poder, mitjançant equips multidisciplinars, que això també és molt important, desenvolupar aquests productes o aquestes solucions, no? Bueno.
Per altra banda, també explicàvem, no?, que el nivell d'interès per aquest tipus de carreres a Espanya és més baix que el que hi ha en general a Europa. Sabem per què? És a dir, és perquè aquí les condicions són pitjors que altres llocs d'Europa? O és una qüestió més com cultural?
Jo no diria que les condicions siguin pitjors. Jo crec que a Espanya tenim un nivell de vida i una qualitat de vida, un estat del benestar que és perfectament homologable a la resta de països europeus. De fet, probablement, si tinguéssim que analitzar la qualitat de vida, probablement seria inclús superior a alguns d'aquests països que potser, des d'un punt de vista de subcontinent, pensem que estan millor que en altres. Tampoc penso que sigui una qüestió cultural. Potser sí que en els últims anys, des de la vessant pública, des de la representació política, s'ha oblidat una mica l'aspecte de fomentar la indústria, fomentar la part productiva, diguéssim, que tenim dins de la nostra societat. Jo crec que és important aquest fet, i potser sí que seria aquesta una mica la gran diferència. El fet, per exemple, de que països com França, Alemanya, tinguin una tradició de lo que anomenaríem doctorats industrials, estudis de doctorat a nivell d'enginyeria, sobretot a nivell de col·laboració universitat-empresa, des de fa més de 40 anys, fa que d'alguna forma tinguem una població, una quantitat de pares, mares i d'avis, no?, que són doctors, que són enginyers, i que d'alguna manera està com a molt més... és molt més proper, ho comentava abans, no? D'alguna manera és molt més fàcil trobar un veí o veïna que sigui doctor enginyer a França o Anglaterra que trobar-lo probablement aquí a Espanya, no?
Ja.
Això, jo crec que estem fent ara uns passos bastant bons en aquesta direcció, tant a moltes comunitats autònomes arreu de l'Estat, a nivell de fomentar aquest tipus de sortides, no? Són sortides que són persones extremadament ben formades en uns aspectes determinats i que fa que, d'alguna manera, les empreses i el teixit industrial pugui també ser molt més competitiu. I, d'alguna manera, això fa que es vulgaritzi més, no? Que, d'alguna manera, sigui corrent, no?, tenir un veí veïna que sigui, doncs, científic, investigador, enginyer o enginyera.
Doncs, Àngel Cid, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I tal com us vam avançar des de Ràdio Estel, Barcelona tanca els búnquers del Carmel per controlar l'afluència de visitants. L'objectiu del consistori és evitar que es malmetin les restes arqueològiques de l'entorn de la bateria antiaèria i preservar el descans dels veïns.
Amb les obres instal·larà una tanca de 2 metres feta de barres massisses clavades al terreny sense afectar les arrels dels arbres, ni tampoc de les restes arqueològiques. El tancament permetrà mantenir els accessos des dels diferents fronts i crear un recorregut extern a la nova tanca, consolidant un anell de connexió des de fora. Els treballs tindran una durada de 6 mesos i un cost de més d'1,5 milions d'euros.
L'Audiència de Barcelona condemna 7 anys i mig de presó l'acusat d'agredir sexualment una menor de 14 anys del Prat de Llobregat a l'agost del 2020. Es tracta de la primera condemna que dicta l'Audiència aplicant la modificació de la llei del només sí és sí, que en aquest cas no redueix la pena de presó, que acabaria sent la mateixa que amb la llei d'abans.
El tribunal considera que l'acusat va conèixer la menor a l'estació de tren de Gavà i que després d'intercanviar algunes paraules van baixar junts a l'estació del Prat i es van dirigir cap a un pis on al cap d'una estona van arribar 2 persones més no identificades que també van abusar de la menor. A conseqüència d'aquests fets, la noia pateix un quadre d'estrès posttraumàtic que afecta la seva vida diària, així com conductes autolesives, problemes de concentració i alteracions del somni. L'Audiència de Barcelona condemna l'acusat a 7 anys i mig de presó pel delicte d'agressió sexual, així com altres 7 anys de llibertat vigilada i li prohibeix aproximar-se a la víctima o comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. També l'obliga a pagar-li una indemnització de 10.500 euros.
I un últim apunt abans de marxar cap als esports. Aquest diumenge, Elon Musk havia posat en mans dels usuaris la seva continuïtat com a director executiu i el sí de la dimissió s'ha imposat amb més del 57% dels vots.
Després de les crítiques per canvis en la política de la companyia, Elon Musk s'ha sotmès a votació la seva renúncia com a director de la xarxa social i ha assegurat que acatarà els resultats de l'enquesta. Doncs bé, amb més de 17 milions i mig de vots, el 57% dels votants han considerat que hauria de plegar del càrrec. Així doncs, Elon Musk deixarà de ser el màxim directiu de Twitter, però continuarà sent-hi el propietari.
Gràcies, Anna.
A tu.
I obrim plana esportiva, Xavi, perquè el món del futbol es desfan elogis cap a Leo Messi, que aquest diumenge s'ha convertit en campió del Mundial amb la selecció d'Argentina després de superar França a la tanda de penals.
Sí, tots els diaris esportius i generalistes d'avui obren l'edició amb la foto de l'argentí alçant el trofeu, que és l'únic que li faltava per completar el seu palmarès. També jugadors de renom internacional han felicitat l'argentí per aconseguir amb 35 anys i com a colofó final l'únic títol que faltava. L'afició argentina ha celebrat el campionat fins a altes hores de la matinada, també a Barcelona, i continuaran durant el dia d'avui. Els jugadors argentins estan previst que arribin cap a les 7 del vespre, hora local a Buenos Aires, després d'un vol de més de 20 hores que ha sortit des de Doha. En tot cas, l'avió va amb retard i podria arribar durant la matinada de dimarts. Un cop l'avió aterri a Argentina, ara sí, els jugadors es desplaçaran cap a la seu de la Federació Argentina de Futbol, des d'on començarà la Rua dels Campions, que acabarà a la Casa Rosada, seu del govern argentí, on es farà la rebuda oficial als vigents guanyadors de la Copa del Món.
Amb la victòria en Argentina, Leo Messi es converteix ara sí en el millor futbolista de la història, alçant el cel de Qatar, l'únic títol que li faltava a les seves vitrines. A més, s'ha convertit en el jugador que més partits ha disputat als Mundials.
En total, el crac argentí ha marcat 13 gols en els 5 Mundials que on ha participat. Supera així en 4 gols a Gabriel Batistuta, com a màxim golejador també de la selecció argentina. A més, en aquesta edició del torneig, Messi ha marcat en tots els partits. En total, l'ex-blaugrana ha disputat 26 enfrontaments en les edicions en què ha participat des de l'any 2006. Els Mundials superant aquí a Diego Armando Maradona, que va deixar el seu rècord en 22 partits. Així celebrava el triomf argentí Leo Messi.
Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que lo dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta y bueno, una vez más me hizo dar una felicidad enorme.
A banda d'aquesta Copa del Món, recordem, Messi va guanyar amb la selecció argentina la Copa Amèrica l'any passat i també una medalla d'or als Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008. A més, suma també 34 títols durant la seva etapa als clubs.
Acabat el Mundial, els equips ja pensen en el retorn de la competició. Aquest matí el Barça ja ha completat un entrenament amb la resta d'internacionals espanyols.
A primera hora d'aquest matí, els jugadors Sergio Busquets, Jordi Alba, Ferran Torres, Gavi i Pedri han sigut els darrers futbolistes que han jugat al Mundial amb Espanya, que s'han incorporat als entrenaments del primer equip del Barça després que la setmana passada ho fessin Ansu Fati, Valdé i Eric Garcia. Ara només quedaran per tornar els francesos Dembélé i Jules Koundé, que ahir van jugar a la final. Marxen uns dies de vacances i no s'entrenaran amb el primer equip fins 4 dies abans de tornar a la competició. D'altra banda, també s'han entrenat amb normalitat Frank Kessié i Pablo Torre, que aquest migdia han rebut l'alta mèdica i ja podran jugar el primer duel de la Lliga Postmundial contra l'Espanyol el 31 de desembre al migdia.
Precisament serà l'Espanyol qui torni abans a la competició. Ho farà demà per jugar a la segona ronda de la Copa del Rei.
La plantilla viatja avui cap a l'illa de la Palma, a Canàries, per disputar demà contra l'Atlético Paso l'eliminatòria a partit únic d'aquesta Copa. Malgrat que el de demà és un duel fàcil pels blanquiblaus, ja que s'enfronten a un equip de tres categories inferiors, el tècnic Diego Martínez avisa als jugadors que serà un duel força diferent al que estan acostumats habitualment.
Creo que no tiene nada que ver el tipo de partido anterior de Copa con este, por las circunstancias del terreno de juego y por el tipo de partido que se va a dar. Insisto, un partido difícil, un partido donde nos va a demandar cosas a las que no estamos adaptados y necesitamos una adaptación lo más rápida posible, porque cualquier despeje, cualquier acción se te plantan en tu área, porque es un partido muy, muy distinto a lo que es nuestro contexto habitual.
El tècnic ha dit també que a partir d'ara s'obre un període nou a la competició i que és una incògnita com afectarà els diferents equips l'aturada pel Mundial. Per a l'Espanyol, que no ha portat cap jugador en aquesta competició, ha dit que els ha anat molt bé per recuperar jugadors que acumulaven molts minuts o que estaven lesionats.
En futbol femení, el Barça ha tornat avui als entrenaments pensant ja en el partit de Champions de dimecres.
L'equip de Jonathan Giraldez ho ha fet amb dues novetats destacades. Les jugadores Jana Fernández i Cata Coll han començat a fer part del treball amb el grup dins del seu procés de recuperació de les seves lesions en un genoll que van patir la temporada passada. A més, les jugadores del filial, Vicky López, Meritxell Font i Maria Pérez, han estat cridades per Giraldez per completar l'entrenament del primer equip. El Barça torna a jugar a Champions aquesta setmana, un altre cop al Camp Nou, i només necessita sumar els 3 punts contra el Rosengård per assegurar-se passar ronda com a primera de grup.
El Barça de futbol sala ja coneix el seu rival a la Supercopa d'Espanya i jugarà contra el Pozo Murcia en la segona semifinal del campionat.
L'altra semifinal enfrontarà l'Inter amb l'Antequera. La competició tindrà lloc els dies 7 i 8 de gener al Palau de Vistalegre de València. En la categoria femenina, els encreuaments de la semifinal els jugaran el Pescador Rubén Burela contra l'Atlético Navalcarnero en la reedició de la passada final, i l'altra el Torreblanca contra el Roldán. És la primera vegada que la Supercopa femenina es disputa amb el format de Final Four i serà els dies 28 i 29 de gener.
I en bàsquet, aquest dilluns al matí, la plantilla del Manresa ha volat cap a Letònia, on demà juga el partit de Champions contra el Riga.
Els del Bages volen guanyar, però a més caldrà esperar l'altre enfrontament del grup entre Benfica i Limoges per saber en quina posició es classifica finalment l'equip i si caldrà jugar play-in o no. Els manresans han viatjat fins a Lituània amb moltes baixes a causa de les lesions i de les inscripcions. Sí que han viatjat Ferrari, ja inscrit, i el júnior Lazzi Koulibaly per reforçar posicions interiors. Es perd el partit, en canvi, Jordan Caroline per lesió, i els fitxatges estan Robinson i Gavin perquè encara no estan inscrits a la Champions FIBA. El Riga és un rival a priori fàcil. Aquí ja van guanyar el Nou Congost per pallissa, 88 a 59 en la primera volta. A més, el Baxi Manresa necessita recuperar la confiança, com apuntava el jugador Tyson Pérez.
Tenemos que ir a por todos los partidos, aunque bueno, estemos clasificados ya, tenemos que ir a muerte por todos los partidos para recuperar esta confianza que hemos perdido un poco estos últimos partidos.
El partit serà demà dimarts a 6:45 de la tarda. D'altra banda, encara en bàsquet, ja hi ha dates per a la Final Four de l'Eurolliga aquesta temporada. Es jugarà a Letònia, la ciutat de Kaunas, del 19 al 21 de maig. A més, l'Eurolliga també ha anunciat que la seu de la final de la temporada que ve serà a Berlín.
I acabem parlant de tennis perquè el català David Ferrer ja és oficialment el nou capità de l'equip espanyol de la Copa Davis.
Aquest migdia l'extenista està presentat a la seu de la Federació Espanyola de Tennis. Una de les tasques que tindrà Ferrer com a seleccionador espanyol de Davis és prendre decisions que en alguns casos no seran fàcils. Tot i això, ja ha apuntat que en la fase de grups que jugarà el proper setembre podria comptar amb Rafa Nadal, actualment número 2 de l'ATP. David Ferrer substitueix en el càrrec, recordem, a Sergi Bruguera, capità els últims 4 anys i que va aconseguir la sisena Davis per Espanya el 2019. D'altra banda, encara en tennis, Gustavo Mercacio s'uneix al cos tècnic de Rafa Nadal dies després de la sortida de Francis Roig. El tenista balear ha anunciat que l'argentí, que treballava a la seva acadèmia, s'uneix al cos tècnic que lideren Carlos Moyà i Marc López.
Gràcies, Xavi. Com cada dilluns, passem de Xavi a Xavi, perquè cada dilluns ens adorem un moment per parlar amb el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics de la Universitat de Girona, que ens ajuda a analitzar una mica tot el que està passant. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui tornem a estar pendents un dia més del Tribunal Constitucional. Nosaltres, clar, quan vam parlar dilluns passat, no havia passat res de tot això encara, estava tot com molt, molt llunyà. I avui tornem a estar una mica pendents, no?, que una votació del Congrés per renovar el Consell del Poder Judicial depengui dels propis jutges que hauran de renovar. Com ho veus això tu a nivell de conflictivitat?
Bueno, 100%, no? Jo és que ho veig una mica estrany tot plegat, o dit de tota manera, una mica malament, no? Si depèn d'ells, jo entenc que, a no ser que tinguin una proposta d'una feina millor o d'un càrrec millor, es fa difícil entendre que vulguin plegar, no? Segurament el problema aquí és que al final aquests jutges sembla que acabin jugant més a la política que no a la justícia. Entenc que això té a veure amb una manera de fer política que ha estat en el passat la que ha fet servir el PP, que dic una manera de fer política perquè jo diria més aviat que han dimitit de fer política, és a dir, de fer política amb els diputats i que han trobat amb els jutges doncs el seu exèrcit i el seu armament, no? Les han utilitzat i s'han deixat utilitzar també jutges, segurament per qüestions vinculades doncs, això, no? A poder mantenir-se en el càrrec, tenir una certa ostentació, no?, un cert poder. Bueno, una mica, tot una mica bastant esperpèntic, sincerament, però bueno, que és una cosa que s'ha de corregir. És evident que s'ha de corregir i que, a més, Europa apreta. Segurament aquí el problema que es fa servir una mica són les formes, no? La manera com es vol fer aquesta renovació, però és que és veritat que no hi ha hagut manera d'arribar a cap acord. Parlo dels principals polítics, partits polítics. Segurament aquí també seria interessant que aquesta representació amb jutges d'aquest tipus de tribunal també estigui vinculada a una representació política territorial, no? Que no només recaigui en els dos principals partits, perquè això també limita les possibles mirades. En tot cas, tenint en compte si finalment ha d'haver-hi doncs, una proposta per part dels partits o en aquest cas dels grups parlamentaris, no?, a les Corts.
Tornant més cap aquí, perquè no, al final aquesta és difícil d'aventurar-nos a saber què passarà pel que fa al Tribunal Constitucional, perquè realment és una cosa, no?, és un context una mica nou i que tampoc no sabem ben bé quan tardaran en decidir-se. El que sí que sabem és que aquí a Barcelona, i canvio de tema totalment, vull dir, ho volia intentar lligar però no m'està sortint, per tant, vaig directament a Barcelona, que tenim que el Xavier Trias va anunciar la setmana passada que se presenta definitivament com a candidat a les eleccions municipals. No sé com veus tu aquesta tornada.
Bé, jo penso que aquest tipus de... O sigui, qualsevol proposta que animi les eleccions, que doni joc... a mi que m'agrada la política, jo crec que a tothom li agrada la política. La política no deixa de ser doncs, l'activitat que gestiona el conflicte polític i social, no? Per tant, a mi em sembla bé. A més, penso que... Jo deixa'm dir que m'ha vingut una mica al cap que tinc la sensació que el Trias va ser com el Joe Biden català, no? No sé si algú ho ha plantejat abans que jo, però estava avui mirant les dates del naixement. El Joe Biden és el 42, el Xavier Trias em sembla que és el 46. Té un recorregut polític interessant, ha sigut alcalde... Bueno,
doncs, sí, però escolta, sí que és cert també que és una data en què 4 anys de diferència es noten molt, perquè... No, més enllà de la broma, en sí, que també és fàcil... Sí. També se'ls veu molt, molt diferent en estat... no? O sigui, Xavier Trias el veu bastant animat, diguem.
Sí, animat, i a més, camina una mica més ràpid que Joe Biden.
Si ho vols, exacte. És un bon símptoma.
Sí, és un bon símptoma. A més, té una experiència interessant. Jo crec que anima, perquè jo hi ha dues coses que en aquestes eleccions tinc ganes d'escoltar, que potser al final, quan tinguem la resposta, no acabarem de resoldre l'enigma, no? Però tinc curiositat per veure... o per sentir qui del govern, no?, quins partits del govern, que actualment el govern municipal, diuen que revalidarien aquesta fórmula de govern que tenen. Tinc la sensació que, no ho sé, que cap dels dos, sincerament. I per l'altra banda tinc curiositat també per saber si Esquerra Republicana, en aquest cas Ernest Maragall, si pactaria amb Xavier Trias. Que potser amb Xavier Trias sí, però amb Junts no.
Clar, també caldrà veure una mica, no?, perquè avui Xavier Trias ho explicava també, que això que es presenta amb Junts és una mica relatiu, perquè vol fer una mena de plataforma que hi hagi més gent.
Correcte. Ja ho va fer en el seu moment, eh? En el seu moment va tenir com una plataforma que sembla que es deien els amics de Trias i que d'alguna manera el que pretenia, en petit volum, en petita mida, era fer una miqueta aquella fórmula que en el seu dia el Pasqual Maragall va fer amb Ciutadans pel Canvi, no? Que era tot una plataforma on gent de la societat civil i empresarial, no? I del món dels sindicats donessin suport a la seva figura sense haver de tenir una militància activa o passiva amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo crec que Trias està buscant anar més enllà del que serien les sigles d'un partit, que és un tema interessant perquè, sincerament, vist com va la política, vist la desafecció i la desconfiança que genera, doncs, home, apropar-te a aquest tipus de propostes i aquest tipus de candidatura sembla un tema interessant. Això et deia que em sembla que Trias el que fa, el Joe Biden català el que fa és doncs, animar aquestes eleccions, que sempre està bé que et desanimi, no?, per acabar de posar-t'ho més difícil a l'hora d'escollir.
Sí, sempre és xulo, no?, també que et retorni algú que ja ha estat, que se li poden, no?, treure més coses de i tu ho vas fer així, ho vas fer així. El que està clar és que bueno, ho has dit tu, ho ha animat, ha fet un canvi en aquestes eleccions i encara té una mica més d'interès. I ja saps que sempre et faig alguna pregunta d'esports. Avui era impossible no fer-te-la d'aquest tema. Messi, Argentina, ja ho sabem. Ha guanyat a Argentina el Mundial. Messi és el millor ja de la història, ja no hi ha cap mena de dubte. Mm. I ara què? Messi, què ha de fer ara?
Bueno, suposo que continuarà jugant on juga i suposo que un tard o d'un dia plegarà, no? Jo, sincerament, des del punt de vista esportiu, no tinc res a dir. És a dir, per mi l'espectacle del Mundial ha estat correcte, amb els partits que s'han fet, jo crec que ha estat molt bé, tot plegat. Jo sí que volia comentar una miqueta el tema del comportament, no? M'explico, és a dir, un minut, que em piquen a la porta.
Sí, no pateixis.
No, que em piquen a casa. Estic aquí. Que és el fet d'estar a casa, disculpa. Amb el tema del comportament, és a dir, jo crec que no hem vist el Messi que havíem vist el Barça, que ningú se m'enfadi. Jo crec que no sóc el primer que ho diu, i em preocupa el fet de que Messi sigui una persona referent, no només des del punt de vista esportiu, sinó també, com ho veiem, no?, social, a les xarxes, i que parlem, doncs, es parlava d'un jugador que guardava molt les formes, que era molt respectuós, i m'ha preocupat una miqueta, el contagi que ha rebut, no sé ben bé d'on, no sé si pel fet de la pressió del mateix Mundial que l'havia de guanyar sí o sí, però em preocupa l'efecte que puguin tenir les seves paraules, que em refereixo precisament a l'insult, és un insult que va fer amb un altre jugador, un jugador que venia a felicitar-lo. I poso molt èmfasi en això, com a conflictòleg, perquè al final hem vist a les xarxes els memes que s'estan fent, fins i tot com s'està aplicant aquesta frase en determinats àmbits, i s'està com suavitzant, s'està com dulcificant, i que té un impacte en la gent jove molt gran. Llavors, clar, no m'agradaria acabar veient com això s'ha acabat traslladant en l'àmbit, diguéssim, de l'esport de formació, l'esport infantil, els nanos i nens, i s'acaba normalitzant que li puguis dir a una persona que és un bobo. Doncs crec que això té una repercussió importantíssima i que algú ha de posar l'èmfasi. I per últim, Diana, en condicions normals,
sí,
amb una dimensió no només esportiva, sinó també pública, això segurament hauria acabat amb una sanció que no ha acabat. Per motius que sigui. Potser perquè l'emir de Qatar va dir que volia donar-li la Copa a Messi, però has acabat amb una sanció. I aquí torna a haver-hi un problema amb el tema de les institucions esportives com la FIFA. I ja sé que la gent estima Messi, però les coses s'han de dir com s'han de dir. És a dir, s'ha de deixar clar que això no deixa de ser una actitud que no es pot tolerar.
Està clar que en aquest cas Messi no ha estat un bon exemple. Xavi, ho deixem aquí. És l'última secció abans de l'aturada de Nadal. Per tant, molt bon Nadal i molt bon any nou. I ens retrobem al gener.
Igualment. Vinga, bones festes.
I obrim plana cultural, Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
I l'obrim en un dilluns marcat per diversos anuncis de caps de cartell en festivals catalans. Per una banda, Antònia Font i Zo seran els caps de cartell de la festa d'aniversari del festival El Tingladu, que es fa a Vilanova i la Geltrú. A Es tracta d'un concert especial que prepara el festival per celebrar el seu 15è aniversari.
I a més un anunci molt especial, Diana, perquè serà el primer cop que les bandes mallorquina i valenciana compartiran festival. La cita serà el dissabte 13 de maig a la zona esportiva de la capital del Garraf i a banda d'Antònia Fonisó també hi actuaran Intana i Mayo. El cartell el completarà la banda de música Mestre Montserrat i els Punxadiscs, que així es diuen en català.
Molt ben dit.
Ushido, que estan formats per membres Stay Homes i La 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 La. I atenció, perquè les entrades ja estan a la venda a un preu únic de 30 euros i tot apunta que ho comentàvem que volaran.
Seguríssim. I qui també ha confirmat artistes aquest dilluns és el Festival Cruïlla Tardor. Els primers anunciats són la banda Funzo and Baby Loud.
Els Funzo and Baby Loud actuaran l'11 de novembre al Sant Jordi Club i les entrades també s'han posat a la venda avui mateix. Segons ha explicat el Festival Cruïlla, el grup tornarà a Barcelona amb el seu primer àlbum sota el braç, Immortales, que estem escoltant el tema principal que també es diu Immortales. El Cruïlla Tardor també ha explicat que el nou treball ha estat número 1 de vendes a l'estat i que la gira de presentació ha arrencat amb totes les entrades venudes.
I després de més de 40 concerts multitudinaris, aquest diumenge la catalana Rosalía ha donat per tancada la seva gira Motomami World Tour. Cantant de Sant Esteve Sesrovires ha passat per ciutats europees d'Estats Units, Canadà i Amèrica Llatina.
Rosalía ha posat fi al gairebé mig any de gira amb un últim concert a París, una gira que, per cert, ha fet amb autobús, un autobús molt ben...
Sí, que l'ensenyat molt a la xarxa, sí, és veritat, sí, sí. Que ensenyava com es feia un entrepà i no sé què. Sí,
Déu-n'hi-do, quin autobús. L'autora de Motomami ja ha anunciat noves dates per aquest 2023, com la seva participació al Primavera Sound o a Lollapalooza, Argentina i Xile. Al final de gira també ha arribat dos dies després que Rosalía publiqués el remix de Despechar, amb la popular i rapera Cardi B. Segons detalla la productora Live Nation, les entrades per als concerts de Barcelona es van exaurir el mateix dia que es van posar a la venda, amb preus, això sí que alguns de vosaltres ho recordareu, que oscil·laven entre els 45 i més de 400 euros, quasi diem digitals que duraven hores. I res, pel conjunt de la seva gira va vendre en una sola jornada 135.000 entrades.
Que es diu ràpid, eh? I ja es poden, no deixem de parlar de música, avui, perquè ja es poden escoltar les 18 cançons que participaran al Benidorm Fest en busca d'un bitllet pel Festival d'Eurovisió que se celebrarà a Liverpool.
I des d'avui ja estan disponibles tots els temes a les diverses plataformes, 18 propostes d'estils i gèneres molt diferents que van des del pop, el rock, el dance i fins i tot folk, trap i també hi trobem flamenc. Pel que fa als 4 seleccionats catalans, destaca el nom d'Alfred García una altra vegada. El barceloní de 25 anys ja va representar Espanya a Eurovisió l'any 2018 al costat de Maya amb un tema així, amb una balada tranquil·la.
Sí.
Després del seu pas per Operación Triunfo 2017, que va ser els que va escollir qui representaria Espanya a Eurovisió, i recordem, vam quedar en 23a posició, no molt bona posició, però ara ho torna a intentar 5 anys més tard, amb 100 discos d'or i 5 de platí sota el braç, i tornarà a provar sort amb el tema Des de que tu estàs. Des de que tu estàs.
Bastant Eurovisiu, eh? Em sona bastant el... Va haver-hi un noi, és que ara no em surt el nom, que hi va anar, que cantava quan el Covid... Bueno, és que potser ara estem fent aquí un d'esto. No me'n recordo com es diu.
Però sí que és molt Eurovisió i molt
el
fred.
El Blas Cantó.
Ah,
que també va
quina
fer
era la cançó?
Molt... No me'n recordo, però era així, sí. era d'aquest estil.
Era curioseta. No, doncs, segons el Fred, Diana, aquest és el millor tema que mai ha compost. Ja veurem els resultats.
Bueno, sí
que
va
seleccionat el Benidorm Fest i, en el cas afirmatiu, Eurovisió, amb quina posició queda. És un tema que també l'ha fet amb la col·laboració de Raúl Gómez, que també és el compositor de Tu Canción.
Sí.
Llavors, una altra banda catalana que intentarà guanyar-se un bitllet per Eurovisió és Siderland, que defineixen la seva música com a pop nocturn. I la seva aposta es diu Només vull amor. Només vull amor.
Anàvem a parlar les dues, eh? I ens hem quedat... Digues.
No, que, mira, si Sutherland arribessin a Eurovisió, és a dir, guanyessin el Benidorm Fest, seria la primera vegada que Televisió Espanyola hi porta una cançó catalana al festival.
Jo poso molt en dubte que això passi.
Tant de bo.
Només pel fet que és en català ja és més difícil, eh? Ja ho van intentar les tanxongueires.
Sí, no...
Què més, què més?
Continuem. Més propostes catalanes perquè al Benidorm Fest hi participarà la veterana drag queen Sharon, que té 46 anys i que ja va ser la guanyadora, per cert, de la segona edició del Drag Race a Espanya, i ho farà amb el tema Aire. La sabadellenca va començar al Teatre Amateur i ha estat mestra de cerimònies de l'espectacle de Hall i també ha participat a la Marató de TV3 i en la sèrie Atenció al cor de la ciutat.
Ojo!
Molta representació paraules... catalana.
Palabres mayores,
sí,
aquí.
Sí. Tal qual, finalment...
Alguna més?
Finalment, l'última de les quatre propostes catalanes del Benidorm Fest és la talonera, la que va ser talonera d'Alejandro Sanz, la barcelonina Victòria Riba, que se la coneix artísticament com a Vico, i la seva aposta es diu Quédate. Vico, de 26 anys, també ha treballat amb artistes i productors com Alice, Àlex Ubago, Natàlia Lacunza, Edurne Chenoa o La Pegatina, i amb l'anunci dels seus participants definitius, el Benidorm Fest ja té data, serà... anirà des del diumenge 29 de gener al dissabte 4 de febrer del 2023.
I avui, 19 de desembre de 2022, fa exactament 25 anys que es va estrenar la pel·lícula Titanic. La història d'amor, protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, ha acabat aconseguint 11 premis Oscar.
I sempre és un bon dia per parlar de Titanic, basada en fets reals. La cinta, dirigida per James Cameron, explica la història d'en Jack Dawson, que és un jove artista que emprèn un viatge al transatlàntic més famós del món i que la tragèdia va portar els titulars dels diaris del 1912 a enfonsar-se després de xocar amb un iceberg durant el recorregut d'Anglaterra als Estats Units, i avui el recordem.
Molt a favor de que recordis de què va Titanic, saps?
Exacte. Tenia preparat.
5 anys després, per si algú no ho sabia. Digue'n una de curiositat.
Vinga, va, una curiositat.
Bueno, si no la diem ràpid.
Bueno, Kate Winslet, que és la Rose a la pel·lícula, la principal protagonista, la tornem a veure Avatar, el sentit de l'aigua, també sota la mà de James Cameron, el mateix director de Titanic, està bé.
Aquí queda la curiositat. Moltes gràcies, Olma, fins demà.
Fins demà.
Nosaltres també ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joventies.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
A Caprabo els preus rebobinen fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai a tu a quarts per 15,95 euros al quilo, la pinya del Monte per 1,29 al quilo i el cava raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al superestalvi de Caprabo.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.